Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Compositor alemany Beethoven va morir, recordem-ho, a Viena el 26 de març de 1827. Això vostè, senyor Virgili, suposo que per aquella època no hi era, no? Perquè com que sempre situa llocs
aquest any no hi era. No havia nascut.
56 anys. Doncs bé, ara hem conegut la causa de la mort perquè s'ha seqüenciat el seu genoma i s'hi han trobat algunes sorpreses. Com es pot arribar a seqüenciar un genoma d'un home que va morir el 1827, doncs d'aquestes i altres coses en parlarem amb el Josep Corbella, que, com deia, és periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda de nou.
A veure, la primera sorpresa és aquesta, no? És a dir, com es treballa, o sigui, com seqüencies un genoma d'un compositor que va morir, com dèiem, el 1827.
Doncs mira, precisament gràcies a la investigació que ha guanyat l'últim Premi Nobel de Medicina, va ser premiat per haver desenvolupat tècniques per recuperar genomes antics, tècniques d'amplificació de l'ADN. L'ADN es degrada amb el pas del temps, es degrada a poc a poc, i quan està molt degradat hi ha tècniques per el que se'n diu amplificar-lo per obtenir un senyal més clar. Això s'ha utilitzat amb neandertals de fa 40.000 anys, que és la recerca que va guanyar el Nobel, i en el cas de Beethoven, que és de fa només 200 anys, la clau era trobar la mostra, el material que fos procedent de Beethoven. Uh-huh. Aleshores, com s'ha fet? S'ha fet a partir de flocs de cabell que s'havien atribuït a Beethoven. Perquè en aquella època, que no hi havia fotos,
sí,
es veu que era bastant característica que la gent es tallava un floc de cabell o li tallaven i es guardava com a record d'aquella persona.
Mm. Bueno, jo en tinc un de quan vaig néixer, eh?
Ah, sí?
Sí, que abans es feia l'àlbum del tu bebé.
Es posaven amb l'àlbum.
I aleshores la mare et posava el primer floc de cabell. Ah, el primer...
podia recuperar ara. Fa falta.
Doncs tenia una textura com diferent, eh? Toques aquell floc de cabell i tenia una textura diferent. El mi primer biberón, mi primer chupete. Mi primera diente que sale, mi primera diente de no sé què, mi primera caca, aquestes coses.
Mi primera caca?
Bueno, a l'àlbum trobes tot aquí. Per tant, ja també s'ha seguit fent aquestes coses.
La robeta la tens?
No, l'àlbum sí, aquest àlbum. Mi primera vacuna, mira, també està enganxada allà.
Et cagaves a sobre, tu?
Va, vinga, bueno, tornem a Beethoven amb aquest floc de cabell.
Hi havia unes medalletes molt boniques,
sí,
que s'obrien i a dins hi posaves el floc de cabell.
Sí, bueno, això a casa meva no.
Cosa molt antiga, de l'època de Beethoven,
sí,
eh?
Sí. Ah, bueno, estem amb Beethoven i amb aquest floc de cabell, que és el que van seqüenciar, no?
Seran seqüenciat 5 de diferents i s'hi han trobat algunes sorpreses.
A veure, anem amb les sorpreses.
Però abans d'entrar en matèria, eh? Sí. Tu deies que aquests cabells se li atribueixen a Beethoven, però no saben ben bé si és cabell seu o no. O sigui, com ho saben?
Doncs mira, en van analitzar 8. D'aquests 8,
sí,
5 corresponen a un home, perquè tenen cromosoma X i Y, són tots corresponen a la mateixa persona, i a més tenen un nivell de degradació d'ADN que correspon a uns 200 anys d'antiguitat, per tant, són de l'època.
Sí.
A més, s'ha mirat les característiques d'aquest ADN, d'on venia la persona de qui era propietària, i venia de les mateixes regions d'on venia la família de Beethoven, i a més les circumstàncies que es coneixen sobre l'origen d'aquests flocs i com s'han conservat durant aquests 200 anys fan que els investigadors considerin pràcticament segur que són de Beethoven. Mm-hmm. Els altres tres... N'hi ha dos que no s'han pogut saber l'origen. Bé, n'hi ha un que està massa degradat i no s'ha pogut saber l'origen. Un que correspon a un home diferent, per tant es considera que no és de Beethoven, i un altre que ha resultat tenir dos cromosomes X, per tant és d'una dona. Mm. Per tant no és de Beethoven. Ai. Llavors, sobre els 5 atribuïts a Beethoven s'ha treballat.
Va, i què s'ha fet? A veure, explica'ns... o sigui, què s'ha treballat i quines sorpreses, que ara anàvem...
Mira, la
alguna
primera...
pregunta més?
No. No?
Vale, podem avançar?
Perdó.
No, endavant, home.
No, és pesadeta quan vol, eh? Quan vol...
Bueno,
escolti, pesadeta no, faig preguntes que sóc periodista.
Exacte.
A veure si no podré fer preguntes.
Mira, la sorpresa més curiosa és que s'han analitzat també genomes d'altres homes de la família Beethoven que són vius actualment. Beethoven no va tenir fills coneguts, però diguem que són com els seus nebots actuals. Els seus,
sí, perquè, clar, d'aquella època és difícil, del 1827.
I gran sorpresa, el cromosoma Y de tots aquests nebots és diferent que el cromosoma Y de Beethoven, tot i que tots venen d'una... són descendents d'un mateix... home que va viure fa 200 anys abans que Beethoven. Què vol dir això? Doncs que o bé la mare o l'àvia o la besàvia o la rebesàvia de Beethoven, a les últimes generacions abans de Beethoven, hi va haver algun home que no era de la família Beethoven que va introduir el seu cromosoma Y al llinatge. Per tant, que potser Beethoven era fill il·legítim. Potser... era, no, amb les dades que tenen no saben si va ser la seva mare o una generació anterior, però en tot cas no van ser gaire generacions anteriors. Per tant, aquí tenim
aquí
la primera sorpresa.
Aquí n'hi ha un que va donar la nota una mica, el Beethoven.
està enginyós avui.
Sí, molt. Està fi, avui està fi.
No sé per què dius avui.
Coses que es van descobrir.
I pel que fa a la causa de la mort de Beethoven...
Sí.
Mira, s'ha trobat...
Noi, deixa la paralisa una estoneta i posa'm... Passarà que Beethoven no té... Va, per favor. És que... Vinga, l'himne de l'alegria. Anem de vinga, de clàssica a clàssica.
Els fits.
S'ha trobat que Beethoven, quan va morir... Només la cinquena i la novena.
Sí, només aquestes.
Quan va morir tenia hepatitis B. S'ha trobat el virus de l'hepatitis B.
La Lujas m'està dient... N'he posat 4, ja, com si fos... Bueno, o sigui, com si hagués utilitzat tot el sortit cuètera de Beethoven.
A més de tenir hepatitis 4, B, ja. Tenia una alta predisposició genètica a la cirrosi.
Però genètica o és que...
No, les
Se li fotia el mam.
Sí, perquè, pots parlar clar, si vols.
Sí, ja ha prescrit,
estem
això.
Entre amics i ha prescrit.
Amb 200 anys ja ha prescrit.
La cirrosi no passa només per intoxicació, sinó també passa per una predisposició genètica que unes persones la tenen més gran o més petita. Uh-huh. És la interacció de les dues coses, dels factors ambientals i dels factors genètics, el que fa que una persona desenvolupi una malaltia, com en aquest cas la cirrosi, o moltes altres. Uh-huh. Un pot tenir una predisposició genètica, no sé, a tenir infarts,
sí.
Però si té una bona salut, fa activitat física, cuida la dieta... tot aquest risc baixa, però un pot tenir un molt alt risc al revés, o pot tenir un molt baix risc genètic, però si no es cuida, el risc global puja. Per tant, és una interacció sempre de la genètica i de l'ambient. Clar. Aleshores, que Beethoven bevia alcohol amb abundància, això és cert. Això és cert. Però a més, això ja se sabia.
A l'hora de pentinar-se, per què?
No, borratxo, que jo... Pentinant-se.
Pentinant-se.
No, però pentinava allà, no fent unes onades, unes coses que allò era com exagerat, i no s'acabava mai aquells cabells.
Sí. Jo crec que s'aixecava així del llit, ja.
Sí,
bueno, hi ha molta gent que s'aixeca del llit i la pinta ni la toca.
No.
Jo veig gent que dic... que Thomas, o sigui, s'ha llevat, com a les pel·lícules, allò, que dormen no sé quantes hores, s'aixequen, ui, que mos tarde, es posen els pantalons sense els calçotets. Mai veus a les pel·lícules que es posin els calçotets, mai se'ls posen.
No
pantaló directe, allò que no sé com s'enganxen el pito amb la cremallera, i tal com s'han aixecat, ni raspall de dents, ni l'alè de la boca, ni venga. Me voy que voy tarde.
I a dius, hombre,
almenys pasa't un poco de agua por la cosa.
Por sus partes.
Bueno, por la boca. Bueno, perdona, que ens hem desviat una mica amb el...
Què parlàvem? És que no me'n recordo.
No, parlàvem dels cirrosis de Beethoven. Mira si me'n recordo.
Parlant dels calçotets al cinema. Bé.
Bueno, no sabem, els calçotets de Beethoven no els sabem.
Resumint, ara. Beethoven bevia alcohol en abundància, ara s'ha descobert que tenia una alta predisposició genètica a la cirrosi, de totes les alteracions genètiques conegudes, tenia la que més incrementa aquest risc, i a més l'havia heredat tant per part de pare com de mare, la tenia repetida, i a més tenia hepatitis B. I la suma d'aquestes tres coses explica la insuficiència hepàtica per la qual probablement va morir als 56 anys.
Mira, doncs tot això en aquest estudi que s'ha fet de d'aquest músic. Que, per cert, ell tenia cabell, però el que és vostè.
Eh? Que t'has estat rient del físic de la gent que t'acompanya?
Eh?
M'ha semblat...
Què diu?
M'ha semblat...
Sí.
Que t'estàs rient del físic...
No.
De la gent que t'acompanya.
No, no, en cap moment.
Els teus col·laboradors, que fa un moment has dit sí. que eren...
Sí. Molt lleig, eh?
Sí, sí. És lleig, lleig, eh?
No, he dit... El dia que et donen el premi...
Jo he dit que vostè fa referència al pentinat de Beethoven, que cosa que vostè...
És pesat amb la riseta.
Sí, sí. Cosa que vostè no se'l pot.
Jo me'l puto, bé, sí que foteu el cap.
Tens un tros d'espinaca a les dents buigues.
Va, anem al cafè, perquè ara resulta, això, Josep, ens tornaran bojos tots aquests estudis, sí. Perquè resulta que ara, ara sí. El prendre cafè pot tenir efectes positius i no és dolent pel cor.
Vinga, hombre.
Aquí acabarem, quan però... hi havia estudis precedents això que deien el contrari.
Això ja ho havíem comentat alguna altra vegada.
Bueno, però ja, és que clar, de cop i volta ara és dolent, ara és bo. Ara on som, ara? A veure.
A veure, que el cafè té efectes saludables...
Sí.
Això ja fa temps que ho hem estat comentant, aquí alguna vegada n'hem parlat, i està ben establert que un consum habitual de cafè, amb quantitats habituals, redueix el risc de múltiples malalties, entre ells diversos càncers, entre ells infart, entre ells ictus, entre ells diabetis tipus 2...
Quants cafès?
Dos, tres, una quantitat habitual. Perquè aquest tipus d'estudis...
No, perquè jo estic en la mitjana, estic entre... Clar, entre
dos o tres.
Per això, tres, quatre, cinc.
Sí.
Mira, bueno, ja... Perquè al matí faig quantitat llarga.
Uns mesos...
Faig cafetera italiana d'aquesta.
Sí, de tot.
I, clar, va, una mica, va. Surt més cafè que la maquineta, sí, que en surt menys.
Fa uns mesos... I el canajillo, per això, el canajillo està bé perquè tens la part bona, que és el cafè, i la part dolenta, que és el conyac.
Ah, sí.
I un neutralitza l'altre.
Exacte.
Queda un pH neutre i és saludable.
Mm. Digues, digues, perdó.
No només anava a dir...
Perdona, el whisky...
No, però escolta, a veure...
El whisky gel...
El whisky gel, també. El gel és saludable, perquè és aigua,
es deu referir...
i el whisky no. Un neutralitza l'altre, pH neutre...
I el
neutre,
cafè irlandès també, no?
El cafè irlandès, no sé.
Home, que el cafè irlandès porta cafè i whisky.
Ah, cafè
i nata.
Vale, aquí ja es descompensa, perquè la nata no és tan saludable.
No, perquè la nata està a dalt de tot.
Sí.
Cafè, whisky i nata.
No teniu un bar.
No li havien demanat mai un cafè irlandès?
Digues,
Corbella.
Només anava a dir, quan fa una estona llarga has preguntat quants cafès, que fa uns mesos vam comentar aquí un estudi que fins a 6 cafès al dia es deien beneficis. Aleshores, hi havia un dubte que eren les arrítmies. Se sap que el consum de cafè en aquestes quantitats habituals redueix el risc cardiovascular, però amb les arrítmies hi havia dubtes. I pel tema de les arrítmies, hi ha persones amb cardiopaties a qui es desaconsella que prenguin cafè. Mm. I aquest és el motiu pel qual s'ha fet ara aquest nou estudi. I el que s'ha vist és que el tipus d'arrítmies més comunes, el risc no augmenta pel fet de prendre cafè. Dit això, per tant, notícies tranquil·litzadores, novament.
Això està bé, eh?
Dit això, sí que hi ha dues situacions concretes en què el cafè és desaconsellable. A part de persones que siguin sensibles i s'ho notin que no els hi sent bé o que no els agrada.
A veure, quins casos?
Un és els embarassos. Durant l'embaràs, la cafeïna passa a través de la placenta al fetus...
És igual, no cal que us expliquis això, que aquí no puc quedar embarassat, el Toni tampoc...
Bueno, però pot haver-hi gent que no estigui escoltant
que sí. Jo sí que puc quedar, eh?
Parlo de nosaltres, parlo.
Sí, però és que el programa no el fem només per als que estem aquí asseguts, eh?
És que no és igual. És veritat.
Digues, Josep, perdona, perquè...
No, abans havia dit que avui estava enginyós, però també està una miqueta
pesadet. Sí, està una mica pesadet. Tens tota la raó, tens tota la raó.
Bé, no, l'embaràs, què passa? La cafeïna passa al fetus a través de la placenta, el fetus no té la capacitat de metabolitzar-lo com el tenim nosaltres i d'eliminar-lo, de manera que es va acumulant la cafeïna en el fetus durant més temps, amb quantitats més altes, i això té efectes en el desenvolupament, té efectes tòxics, i s'ha vist que els fills de mares que han pres cafè amb abundància durant l'embaràs neixen amb pes més baix que els que no n'han pres.
Per tant, neixen nerviosos.
No, neixen amb pes més baix.
No estàs escoltant el que diu el Josep? És que esperis el que acabi el comentari. Neixen amb pes més baix, no nerviosos. No ho ha dit, nerviosos, home. És que s'avança el que dirà el Josep. Home.
Després, els nadons que neixen amb pes baix tenen més risc d'altres malalties al llarg de la vida.
Més nerviosos. Aquesta és una causa. Hores.
Per tant, durant l'embaràs, millor evitar o moderar, en la mesura del possible,
el cafè.
El consum de cafè. L'altre és la son. El cafè interfereix en la son. Sí, en aquest nou estudi s'ha vist, molt ben fet, per cert, l'estudi, s'ha vist que les persones que prenen cafè dormen de mitjana 35 minuts menys al dia.
Què?
Que aquestes mateixes persones, els dies que no en prenen...
Fixa't.
Per tant, si una persona té dificultats per dormir, té trastorns de son, és millor moderar el consum de cafè i prendre'l al matí, de manera que quan arribi l'hora d'anar al llit ja hagi eliminat la cafè.
L'únic que has de fer és no somiar que prens cafè i dormiràs millor, ja està.
Avui està... Està fi. Avui el veig, està finet.
Sí. Perquè em dóna la gana. Que em dóna la gana a mi.
Ah, bueno, pues li dóna la gana. Bé, hem parlat del cafè. Em diu el Gorka Kenner, que m'envia un missatge, diu que li posa cafè als geranis i que els hi va de conya. Per tant,
sí, el marro,
potser els hi funciona. Bueno, no sé si els hi posa el marro o els hi posa el cafè.
El cafè directament. Els,
bueno, no ho sé, això no m'ho especifica. L'Àfrica m'aclareix que marro. Jo, com que no ho faig, doncs... Bueno, abans d'acabar, un descobriment científic, Josep, que pot explicar-nos com va sorgir la vida a la Terra, que el senyor Boigas tindrà que dir la seva, perquè la missió japonesa Hayabusa ha trobat un ingredient essencial per la vida a l'asteroide Ryugu. A veure, explica'ns què és el que han trobat. Quin és aquest ingredient que s'ha trobat?
Uracil.
Com?
Uracil.
Perdona, sembla que hagin trobat un medicament.
Uracil. Fuerte.
El tema de l'estudi de l'origen de la vida a la Terra encara no hi ha respostes clares. No se sap com va sorgir. Hi ha un... Si penses com funciona la vida actualment, tenim éssers vius amb ADN. L'ADN té les instruccions per fabricar proteïnes i els ingredients de les cèl·lules. I la cèl·lula té la maquinària per tornar a fabricar ADN. Aleshores, què va ser primer? Aquí tenim un problema d'ou i gallina. Clar. Tot això actualment és una maquinària molt complexa i probablement ve d'una època que era... tot el funcionament de la vida havia de ser més senzill i s'ha anat tornant complexa amb el pas dels milions d'anys. Aleshores, la hipòtesi principal és que abans de l'ADN la vida estava basada en l'ARN, que és un àcid nucleic molt semblant, us sonarà per l'ARN missatger de les vacunes.
Sí.
L'ARN té una propietat que l'ADN no té, que és que es pot regenerar a si mateix. Per tant, ja no tenim aquest problema d'ou i gallina de què va ser primer. L'ARN pot fabricar proteïnes, pot fabricar components de la vida i al mateix temps es pot duplicar. Aleshores, els components de l'ARN d'on sorgeixen? Es van crear a la pròpia Terra o van venir de fora? I el que s'ha trobat en aquest asteroide és que un dels quatre... és, imagina't que aquestes molècules estan a l'ADN, com l'ARN, són com legos, són com construccions fetes amb peces modulars. Tenen quatre peces. Aleshores, l'ARN, una de les quatre peces que té, és el uracil, aquest que s'ha trobat ara a l'asteroide. Per tant, què vol dir això? Que possiblement els ingredients a partir del qual va sorgir l'ARN, que va donar origen a la vida a la Terra, van arribar a la Terra després d'haver-se format el planeta en asteroides, en meteorits que van caure a la Terra.
Per tant, va venir de fora.
No vol dir que la vida es formés a fora i ja éssers extraterrestres vius aterressin, no vol dir això, sinó que els ingredients a partir dels quals va evolucionar la vida van poder venir de fora. Alguns d'ells...
La vida ve de fora i la mort també vindrà de fora. S'acabarà tot amb un meteorit que fotrà un fet, això, que serà massa. Bon, hem de marxar abans.
De moment, com que això no es produeix, doncs el que farem és aprofitar-la.
Sí, disculpa, Josep, que hi ha un oient que ens acaba d'enviar una pregunta sobre el tema del cafè. Si aquest estudi en parla, d'això. Però diu el Carlos Roca...
Perdona, l'expert ja ha parlat. Ara perquè...
Perquè és un tema interessant que m'agradaria preguntar-li.
Ah, és la pregunta. Va, val.
Diu el Carlos Roca... No pregunto perquè vostè em doni permís, Pregunto perquè ja li anava a preguntar.
No, endavant.
Ui, vostè no m'ha de donar permís per preguntar. No.
Després que m'has dit, endavant.
Però l'expert, senyor Buigas, no era vostè?
Sí.
És on parla.
Però ell
no, jo no soc expert.
Ell reparteix l'expertesa.
És tremendo.
Va,
el Carlos Roca diu... Les persones hipertenses poden prendre cafè? No sé si aquest estudi ha mirat el tema de la hipertensió.
Ara anem...
Ens parlaves de l'arrítmia.
Anem a un capítol anterior. Anem a un
pas enrere. Sí? És que ens acaba d'enviar el missatge ara.
Dels ascensors, hi ha algun comentari?
D'abans.
Val, ho dic perquè també, si vols afegir-lo... Llavors fem un pack de temes que s'han anat acumulant.
Del cafè sí que en sap.
Ah, val, val.
Per l'estudi aquest.
En tema i
per dir per aprofitar, ja...
Pot haver-hi més gent a qui li interessi.
Sí, no, no, per això, per això.
Si heu d'estar de mal humor tot el programa, no sé on es pot...
No, endavant, endavant, Corbell. Però ja hem d'anar acabant, eh? Va.
Això vosaltres, nois.
No, no ho dic per tu, ho dic.
No, tu, que acabis, que acabi. Acaba, home.
Mira, tema hipertensió, t'explico. Hipertensió i cafè. Aquest estudi no ho ha mirat, però tenim dades d'estudis anteriors. Llavors, aquí s'han de distingir dues coses. Les persones que encara no tenen hipertensió i el risc que tenen de desenvolupar-lo, i aquí sí que està comprovat que el fet de prendre cafè no augmenta el risc de desenvolupar després hipertensió, sinó al contrari, el redueix una miqueta.
Bueno.
I el cas diferent és persones que ja són hipertenses. Jo sobre aquest tema no en conec estudis, potser s'han fet, però no li puc donar resposta a aquest oient.
Molt bé.
Sí, sí, bueno, i
em diu a la Lujas que podríem fer abans d'acabar el programa, mira, una excel·lent idea, és fer un recopilatori de comentaris que han quedat pendents de tot el programa.
Però ens en queden molts, eh?
Doncs mira, potser ens ho plantegem,
perquè
això.
Perquè sempre queden molts comentaris,
sí, sí,
que no
això,
entren.
Dic, podríem repescar-los abans d'acabar.
Els pendents.
Són les 6:05. Gràcies, Josep Corbella.
Gràcies a vosaltres.
Thank you.